Bon dia. Dimecres de vagues al sector sanitari i l'educatiu es planten.
L'informatiu del migdia.
Som els professionals, els mèdics, som els més mal pagats d'Europa, els de Catalunya, i dels més mal pagats de l'estat espanyol.
L'última mesa que hi ha hagut amb el departament, l'acord que proposa no admet cap mena de canvi per part dels sindicats, o sigui, és el departament diu o això o res.
Hem escoltat la delegada sindical de Metges de Catalunya a Girona, Teresa Mir, i el delegat d'Educació de Comissions Obreres de les Comarques Gironines, Xavier Pérez, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Pel que fa als metges, un 80% dels de la Garrotxa han fet vaga aquest dimecres per reclamar millores en les seves condicions laborals. Els professionals asseguren que una de les mesures més urgents que es demanen des del sector sanitari són millores en el sou per fer la seva feina més competitiva i evitar la fuga de professionals a la sanitat privada i que posen en perill la sanitat pública. Pel que fa al món educatiu, que afronta avui també una jornada de vaga, sindicats com Comissions Obreres lamenten que el Departament d'Educació només posi sobre la taula el problema de les retallades i que no es tractin altres temes urgents, com per exemple els decrets de plantilles. De seguida coneixem tots els detalls d'aquesta jornada de vaga arreu del territori català i que ha tingut seguiment també aquí a la comarca de la Garrotxa. Però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 25 de gener de 2023.
El dia en 4 minuts.
Aquest matí la Garrotxa s'ha despertat pràcticament glaçada. Les minses pluges d'ahir i les baixes temperatures han provocat que les calçades i carrers tinguessin una placa de gel. Això ha fet que circular a primera hora del matí per les carreteres de la comarca i carrers de la ciutat d'Olot fos complicat. Pel que fa a incidències, les glaçades han provocat un accident aquesta matinada als túnels de Bracons, entre d'altres. Ni pluja ni neu, la Garrotxa continua sense precipitacions abundants durant el tram final del mes de gener. La situació és molt urgent. Alguns experts ja alerten que si la tendència no canvia, perilla la supervivència d'algunes espècies. El tècnic del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa és Joan Montserrat.
El context de sequera actualment és un drama. El més preocupant és que, esclar, amb poca aigua hi ha molta concentració de nitrats, hi ha molta concentració de contaminació.
El Consell Comarcal de la Garrotxa vol que la persona responsable del servei de recollida d'animals sigui contractada pel mateix organisme. Encara es troba en fase d'estudi qui i com s'ha de gestionar. El president de l'ENS, Santi Reixac, reconeix que aquesta opció cada vegada agafa més força.
O sigui, no creiem que no hem de tenir tot el personal que ha d'estar a les gosseres, sinó que si hi ha una empresa subcontratada estigui, doncs, sota, diguéssim, la persona que dirigeix, que sigui una persona doncs, contratada pel Consell Comarcal. I això és el que estem mirant.
Sant Jaume de Llierca aprova un pressupost de 2,5 milions d'euros per aquest 2023. És superior al dels darrers anys i inclou actuacions com la del centre cívic o la nova gespa artificial del camp de futbol municipal. L'alcalde del municipi és Jordi Cargol.
També hi ha un altre projecte molt necessari pel nostre poble, que és adequar una zona just al centre del municipi per aparcament de cotxes, fer un pàrquing públic.
També parlarem de la gespa artificial del camp de futbol de Besalú, que es canviarà el primer trimestre d'aquest any. L'Ajuntament ho considera prioritari i una necessitat urgent. La inversió rondarà els 200.000 euros. L'alcalde de Besalú és Lluís Guinó.
Necessàriament, entre altres coses, per evitar, en molts casos, algunes lesions que es podien clarament imputar a que la gespa artificial després de pràcticament 15 anys.
On també es canviarà la superfície és a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Els treballs consistiran en el canvi del terra de l'equipament. La sala infantil i el cau de la guilla es traslladaran a la Carbonera durant el temps que durin les obres. La directora de la biblioteca és Judit Badia.
Aquest estiu passat vam tenir una plaga d'àcars i el tractament que s'hi havia de fer amb el que estava malament, doncs aquest any era molt bèstia i ens van dir que comportava doncs, tenir la biblioteca tancada un mes.
En esports parlarem de la jugadora garrotxina Aina Cargol, que segueix fent passos per triomfar en el bàsquet femení a nivell estatal. Després de proclamar-se campiona d'Espanya en categoria cadet amb la selecció catalana, encara el segon tram de la temporada amb el Girona.
Crec que en els moments difícils és realment quan em surten bé les coses, crec que la pressió la sé aguantar bé, llavors vaig tenir la sort que van entrar aquells tres triples que me'ls podia haver tirat i no va entrar, llavors tot hagués anat d'una altra manera, però vaig tenir la sort que em van entrar, també els vaig tirar amb confiança, que és important.
I a la contraportada parlarem de cinema perquè és el gran protagonista de la programació d'hivern de l'Espai Cràter. L'equipament acull diverses projeccions que tracten sobre el planeta Terra i la preservació del territori. El director de l'Espai Cràter és Xevi Cullell.
I per tant la idea d'utilitzar aquest llenguatge cinematogràfic és al final acabar parlant d'una reflexió que és totes les pel·lícules documentals que hi hem posat estan orientades en aquesta línia per a tots els públics.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Com comentàvem a l'inici d'aquest informatiu, dia de vagues també dels taxistes, perquè centenars d'ells han col·lapsat la Gran Via i han tallat el Passeig de Gràcia de Barcelona. El sector del taxi es torna a mobilitzar per denunciar el que consideren abusos de les plataformes digitals. Els treballadors públics no cobraran el 2,5% de pujada prevista a la nòmina del gener. L'increment a la nòmina es pot fixar a través dels pressupostos que no estan aprovats i també amb un decret llei del govern. En successos detenen un jubilat de Burgos per l'enviament de cartes bomba a la Moncloa i dues ambaixades. La detenció de l'home arriba després que revelés que un grup supremacista rus hauria enviat les 6 cartes bomba a la Moncloa i altres institucions. A la pàgina internacional, Alemanya cedeix i autoritza finalment l'enviament de tancs Leopard a Ucraïna. Berlín enviarà almenys una companyia dels seus tancs Leopard 2 i permetrà a altres països transferir les seves unitats a l'exèrcit ucraïnès, segons mitjans alemanys. I viatges a Marbella i preus inflats. Zelensky fulmina una dotzena de càrrecs per corrupció, cessaments i destitucions al govern d'Ucraïna amb l'objectiu d'avançar en la lluita contra la corrupció, un requisit per a un futur ingrés a la Unió Europea.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Durant les pròximes hores ja passa la situació de nevades. Tornem a la normalitat pel que fa a aquesta situació i, per tant, tindrem un dia variable, mig ennublat, al matí un banc de boira que pot ser gebradora cap a Osona principalment. I bé, després d'aquesta mica de pluja i neu d'ahir, van caure 4 litres a Olot, també a la Vall d'en Bas, 6 a Girona, 7 a Portbou, 8 litres en forma de neu, uns 6-7 centímetres dalt de tot del Montseny. Doncs bé, avui parlarem d'aquestes glaçades que poden gelar les raconades després d'aquesta mini nevada que va deixar gruixos de fins a 3-4-5 centímetres, per exemple, a Can Toni Gros, també a les muntanyes de Mieres, a la Serra de Finestres, uns 3-4 centímetres. Bé, es va veure nevar a molts llocs, però no va fer un gruix impressionant. Avui, doncs, situació variable, amb vent del nord, tramuntana forta, mala mar a la Costa Brava i temperatures lleugerament més altes, màximes a l'interior de 7 a 10, a la costa 12-13 aproximadament. Bé, de cara a dijous, tornarà a fer sol, alguna boira gebradora al matí, baixa la temperatura, hi haurà més glaçades, més gelades. Divendres tarda nit i dissabte de matinada es podria formar algun ruixat de neu novament amb una cota de neu baixa, 400 metres, especialment cap al sud de Girona, cap a la Selva, el Gironès, les Gavarres, Guilleries i Montseny. Aquesta possibilitat és baixa i el cap de setmana serà notablement fred, molt fred, amb fortes glaçades de matinada.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 25 de gener del 2023, marcat per una gran jornada de vagues. Una d'elles, la de metges, i un 80% de metges de la Garrotxa han fet vaga aquest dimecres per reclamar millores en les seves condicions laborals. Els professionals asseguren que una de les mesures més urgents que es demanen des del sector sanitari són millores en el sou per fer la seva feina més competitiva i evitar la fuga de professionals a la sanitat privada i que posen en perill la sanitat pública. Ens porta tots els detalls en Guillem Guardiola.
Els metges s'han manifestat aquest dimecres per reclamar millores en les seves condicions laborals. Insisteixen que necessiten accions per acabar amb les llistes d'espera interminables i les agendes saturades de CAPs i hospitals catalans i reclamen millores en el sou dels professionals de salut catalans per millorar la competitivitat del sector i evitar la fuga de metges de la sanitat pública, que ja hi està ben des de fa temps. Teresa Mir és la delegada sindical de metges de Catalunya a Girona.
L'augment retributiu, que sí que en aquesta ocasió el demanem, no tant com perquè ens augmentin el sou, que també, però una miqueta és per incentivar o per evitar aquesta fuga de talent que tenim en el nostre país, no? Som els professionals mèdics, som els més mal pagats d'Europa, els de Catalunya, i dels més mal pagats de l'Estat espanyol.
I és que, tal com explica Teresa Mir, a la regió de Múrcia un metge cobra al voltant d'uns 1.000 euros més al mes que un català. També ha assegurat que recentment dos treballadors del centre d'atenció primària Garrotxa han deixat la feina per anar-se'n a una altra comunitat autònoma. Cada dia són més els professionals que decideixen anar a treballar a la sanitat privada i de lluny es deixa entreveure el problema de les jubilacions. Segons explica Mir, a Catalunya un metge per tenir un sou digne quan comença a exercir cobra poc més de 1.000 euros i per tenir un sou digne ha d'assumir guàrdies i hores extres.
Que aquí ens maltracten, ens sentim molt maltractats, i mal pagats, les formes de treballar doncs es fan insostenibles, la sanitat pública està en risc, sentim dir l'administració que hi ha perill del col·lapse, però nosaltres diem que ja està totalment col·lapsada. Els serveis públics es n'hi han destruint, que acabarà sent una sanitat sense metges o amb molt pocs metges, i com un serveis públics de beneficència. La gent cada vegada més està fent mútues i pensem que aquest no ha de ser el model de país.
Segons dades facilitades per la delegada sindical de metges de Catalunya a Girona, Teresa Mir, prop d'un 80% dels metges de la comarca de la Garrotxa s'han adherit a la vaga, dades similars en el global de la demarcació de Girona.
A la mateixa línia de les vagues, el món educatiu afronta avui també jornada de vaga. Sindicats com Comissions Obreres lamenten que el Departament d'Educació només posi sobre la taula el problema de les retallades i que no es tractin altres temes urgents, com per exemple els decrets de plantilles, que asseguren que són injustos.
Educació ha dut a terme també vaga aquest dimecres. Des del sindicat Comissions Obreres lamenten la falta d'escolta per part del govern davant les realitats que viuen dia a dia des de fa anys mestres i professors. Xavier Peredes, delegat d'Educació de Comissions Obreres a les comarques gironines.
L'última mesa que hi ha hagut amb el departament, l'acord que proposa no admet cap mena de canvi per part dels sindicats, o sigui, és el departament diu o això o res. L'acord, el dia abans o el mateix dia, no recordo ben bé, el conseller diu, doncs el calendari, dos tasses. Clar, això no ajuda a trobar punts d'equilibri entre les nostres reivindicacions i les seves pretensions.
Des de Comissions Obreres asseguren que fins al moment, des del Departament d'Educació, només es vol parlar de les retallades, però que hi ha necessitats urgents a resoldre dins el sistema educatiu, com per exemple el currículum o l'avançament del calendari. Aquestes dues i el decret de plantilles són les que preocupen més ara mateix.
La més greu que tenim ara mateix és el tema del decret de plantilles, o sigui, la manera en què es provisionen les places dels docents que no són funcionaris i tenen plaça definitiva, vale? Que és més de la meitat de la plantilla, com a mínim. Al juny es decideix a quina escola toca el curs següent si no tens plaça definitiva, el 80% de les places ja venen donades per propostes de direcció, amb diferents mecanismes que tenen.
En aquest mateix sentit, asseguren que la problemàtica del decret de plantilles va encara més lluny. Ho explica Esther Satorres, secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
I alguns d'ells, algunes persones en aquesta situació sense feina i potser amb una malaltia oncològica, eh? Hi ha casos realment greus. Eh? Inclús és un sistema que permet la discriminació. Hi ha hagut mares discriminades pel fet d'estar embarassades. Per què? Perquè no hi ha un control de les decisions que pot prendre una direcció. Una direcció, amb aquests decrets actuals vigents a Catalunya des del 2010 i 2014, pot prendre qualsevol decisió sense haver-la de justificar de cap de les maneres. Per tant, estem en una absoluta indefensió laboral.
La vaga d'educació s'emmarca en un context de negociació entre sindicats i el Departament d'Educació. Unes negociacions, però, que de moment no han servit perquè el món educatiu deixés de fer vaga i asseguren que es continuarà manifestant si no es troben solucions.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Matí mogut arreu del territori català i també a la Garrotxa, que s'ha despertat pràcticament glaçada. Les minses pluges d'ahir i les baixes temperatures han provocat que les calçades i carrers tinguessin una placa de gel. Això ha fet que circular a primera hora del matí per les carreteres de la comarca i carrers de la ciutat d'Olot fos complicat. Pel que fa a incidències, les glaçades han provocat un accident aquesta matinada als túnels de Bracons, quan un vehicle ha sortit de la via. La C-37 ha estat tallada durant aproximadament unes 3 hores. El conductor, però, ha sortit il·lès de l'accident. A Olot, segons la policia municipal, hi ha hagut 3 topades entre vehicles aquest matí. Unes topades, però, que no han causat ferits. Precisament, per tal d'evitar accidents, la brigada municipal d'Olot ha estat escampant sal als principals carrers de la ciutat i als barris amb carrers amb més pendent i també entorns d'equipaments municipals com escoles o l'hospital. No deixem de banda la meteorologia perquè ni pluja ni neu. La Garrotxa continua sense precipitacions abundants durant el tram final del mes de gener. La situació és molt urgent i alguns experts ja alerten que si la tendència no canvia, perilla la supervivència d'algunes espècies. Les mateixes fonts asseguren que alguns animals no poden hibernar ni reproduir-se com caldria com a conseqüència de la falta d'aigua.
Aquesta segona quinzena de gener havia de portar precipitacions abundants i neu a la Garrotxa, però al final ni una cosa ni l'altra i la sequera que patim des de fa mesos s'està agreujant. A Olot, un bon indicador de si ha plogut molt o poc és l'estany d'en Broc. Per primer cop en anys es pot vorejar l'estany més gran dels aiguamolls de la Moixina sense cap problema, un símptoma clar que des de fa molt de temps no cauen precipitacions destacades a la zona. Un altre indicador és el Fluvià, baixa molt buit i el que és pitjor, baixa brut. Jo, Montserrat, és tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
El context de sequera actualment és un drama. El més preocupant és que, esclar, amb poca aigua, hi ha molta concentració de nitrats, hi ha molta concentració de contaminació i això fa doncs, que moltes espècies que estan sobretot amfibis o que estan o artròpodes que estan en fase larvària doncs en resultin afectats. No? Aquest excés de contaminació doncs, no és bo en aquestes fases doncs, que haurien de tenir una aigua ben oxigenada, una aigua neta.
Alguns ocells i la granota roja pateixen aquests dies les conseqüències d'aquesta sequera.
Ara mateix doncs, hi ha espècies que necessiten aquestes basses per poder-se reproduir, les més primerenques, per exemple, la granota roja, ara hauria d'estar fent les postes i no pot fer les postes perquè no té basses per poder-les fer. Els ocells, per exemple, en resulten molt afectats. No? Hi ha molts ocells que són hivernants en aquesta zona, la zona de la Moixina, i que no troben l'hàbitat adequat doncs, per poder passar la hibernació.
En segons quins trams de riu de la ciutat, es fa molt evident que l'aigua no baixa neta, i això sumat a la poca circulació d'aigua que hi ha fa que s'estanqui. Més mal encara per uns animals que ja de per si pateixen per les adverses condicions meteorològiques. Si no plou i situacions de sequera com la que estem passant es repeteixen contínuament, els experts alerten que provocarà un canvi en l'ecosistema i això farà que una part de la flora i fauna que fins ara hi havia a la comarca no pugui sobreviure.
No deixem de banda els animals perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa vol que la persona responsable del servei de recollida d'animals sigui contractada pel mateix organisme. Encara es troba en fase d'estudi qui i com s'ha de gestionar. El president de l'ENS, Santi Reixac, reconeix que aquesta opció cada vegada agafa més força. Tot i així, s'espera que el concurs per a les empreses que vulguin realitzar les obres de millora a les instal·lacions de la protectora s'obri al mes de març, informa Natàlia Moreno.
La gestió de les gosseres de la comarca es troba en la recta final del període de reflexió que va demanar el Consell Comarcal de la Garrotxa a finals de juliol. Després que l'empresa Caniausa, que a priori havia guanyat el concurs per gestionar-les, no va poder acreditar la seva solvència econòmica exigida per l'administració competent, el concurs va quedar desert perquè no hi va haver cap més empresa que s'hi presentés. Recordem que Terra Viva va quedar-ne fora per un defecte de forma. Ara, el Consell Comarcal té dues opcions, o segueix gestionant el servei directament o convoca un nou concurs. En declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, explica que volen que la persona responsable estigui contractada directament pel Consell.
O sigui, no creiem que no hem de tenir tot el personal que han d'estar a les gosseres, sinó que si hi ha una empresa subcontratada, estigui doncs, sota, diguéssim, la persona que dirigeix que sigui una persona doncs, contratada pel Consell Comarcal. I això és el que estem mirant.
A hores d'ara hi ha una empresa provisional que gestiona Can Mali. Durant el mes de març s'ha d'obrir el concurs per veure quina assumeix les obres de millora. Mentrestant, però, alguns alcaldes consideren que hauria de ser gestionada directament pel Consell Comarcal de la Garrotxa. La decisió final, però, es valorarà al Consell d'Alcaldes.
I ara estem estudiant si fem, si repartim la... si tornem a repetir la concessió o ho fem amb personal propi del Consell Comarcal. Ho estem valorant. Estem valorant això quan hem d'acabar de valorar amb el Consell d'Alcaldes.
Les obres de millora de Can Mali tenen un cost que ronda els 240.000 euros.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Sant Jaume de Llierca aprova un pressupost de 2,5 milions d'euros per aquest 2023. És superior al dels darrers anys i inclou actuacions com la del Centre Cívic o la nova gespa artificial del camp de futbol municipal. Un dels projectes importants serà el nou aparcament públic, que significarà disposar d'un espai d'unes 25 places per a vehicles. El pressupost també inclou partides destinades al manteniment del nou Centre Cívic, que ja està en marxa.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha aprovat un pressupost de més de 2 milions d'euros per aquest 2023. Després de viure un any marcat per la sequera i les dificultats per obtenir aigua, des del consistori volen aportar partides econòmiques a projectes especialment necessaris. A banda de la construcció del nou pou, que ha d'acabar amb els problemes d'abastament, l'Ajuntament vol dedicar el 2023 a una altra de les grans iniciatives del mandat, el Centre Cívic. Aquest nou equipament ha provocat que l'Ajuntament hagi de seguir aportant diners perquè es puguin cobrir els costos de les actuacions. És un dels grans projectes del municipi en els darrers anys. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca és Jordi Cargol.
Aquest pressupost completa, diguéssim, l'increment de cost del nou centre social que hem iniciat. Hem hagut doncs, de posar-hi més diners per l'increment doncs, de preus. Doncs, aquest pressupost doncs, del 2023 doncs, ho queda cobert amb aquest aspecte.
Una altra de les inversions que el pressupost del 2023 de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca contempla és el nou aparcament al centre del poble. Un dels problemes del municipi és que el tenir carrers estrets i amb poques zones de pàrquing impedeix que molts veïns puguin aparcar en els carrers. Ara, al vell mig del poble, l'Ajuntament ha comprat un solar on hi cabran uns 25 vehicles.
També hi ha un altre projecte molt necessari pel nostre poble, que és adequar una zona just al centre del municipi per aparcament de cotxes. És un pàrquing públic d'unes entre 20 i 25 places de cotxes, de vehicles, perquè bé, ens trobem doncs, que és un municipi doncs, amb carrers estrets, hi ha habitatge, bueno, i hi ha una dificultat important perquè els veïns puguin aparcar en unes hores concretes.
Aquests són un dels pressupostos més elevats de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. El consistori espera que serveixi per afrontar projectes com la nova zona esportiva o altres serveis socials pel municipi.
De Sant Jaume de Llierca marxem cap a Besalú perquè la gespa artificial del camp de futbol de Besalú es canviarà al primer trimestre d'aquest any. L'Ajuntament ho considera prioritari i una necessitat urgent. La inversió rondarà els 200.000 euros. El camp es va construir l'any 2004. Guillem Guardiola.
Gairebé 20 anys després, la gespa artificial del camp de futbol de Besalú es renovarà. Es tracta d'una inversió que l'equip de govern ha volgut destacar, sobretot per la seva necessitat i urgència. El president del club, Ernest Bassols, assegura que la vida útil d'aquesta gespa era d'una dècada i ja han passat 19 anys. El consistori ja s'ha reunit amb la Junta del Club per establir el calendari d'actuació de les obres, que s'iniciaran el primer trimestre d'aquest any 2023. Segons l'alcalde del poble, Lluís Guinó, aquesta actuació és una de les més prioritàries d'aquest exercici.
Perquè a Besalú hi ha molts equips i el Club Esportiu Besalú està fent molt bona feina i s'estan incorporant molts nens i fins i tot s'està desenvolupant activitat de futbol femení, novament. El camp necessita un canvi de gespa artificial.
L'ús continuat del camp de futbol i l'augment de la seva activitat en els darrers anys, amb entrenaments i partits setmanals, han provocat que l'estat de la gespa presenti defectes i irregularitats. Actualment l'herba es troba molt malmesa i deteriorada.
Necessàriament, entre altres coses, per evitar, en molts casos, algunes lesions que es podien clarament imputar a que la gespa artificial, després de pràcticament 15 anys, ha superat ja els límits i els terminis de la seva, del seu ús.
L'estat de la gespa és fonamental per la bona pràctica de l'esport. Precisament el reconegut doctor Ramon Cugat ha afirmat en els últims dies a les xarxes socials que una de les causes més freqüents en les lesions al futbol és el mal estat dels terrenys de joc. La inversió al camp municipal del Besalú rondarà els 200.000 euros.
També en matèria d'obres comencen les de la remodelació a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Els treballs consistiran en el canvi del terra de la planta baixa, motiu pel qual s'ha hagut de tancar l'equipament. La sala infantil i el cau de la Guilla es traslladen a activitats programades que es podran fer amb normalitat. El cost total de les obres és de 38.000 euros. Ens porta tots els detalls en Pere Obac.
La Biblioteca Marià Vayreda està tancada per reformes. Les obres, que van començar dilluns, consistiran a canviar el terra de la planta baixa, ja que a l'estiu s'hi va trobar una plaga d'àcars a la moqueta. Segons la directora del centre, Judit Badia, el tractament que s'hi hauria d'haver fet hauria allargat el tancament de l'edifici.
Aquest estiu passat vam tenir una plaga d'àcars i el tractament que s'hi havia de fer amb el que estava malament, doncs era molt bèstia i ens van dir que comportava tenir la biblioteca tancada un mes i vam dir, home, doncs igualment s'ha de fer, tant per tant ja traiem la moqueta.
Les obres es realitzaran en tres fases. Fins a finals de la setmana que ve es treballarà a la zona del taulell de l'entrada. No es poden fer préstecs ni oferir el servei d'informació. Per tant, la biblioteca no pot funcionar. Els retorns es podran fer a la bústia situada a la cantonada de l'edifici amb la plaça de l'Àngel. Quan el taulell torni a estar instal·lat, la biblioteca recuperarà la seva activitat normal. Es podrà accedir a les altres plantes, però a la planta baixa continuaran obres.
Es procedirà a fer la segona part de la mateixa sala de la planta baixa. I llavors una tercera fase, que serà la part de la zona infantil de 0 a 6 anys, que també s'aprofitarà per treure la moqueta i posar parquet, i en el mateix moment es traurà l'escala de cargol, que és molt perillosa i que no compleix les normes de seguretat.
Durant la fase 3, totes les sales per adults estaran en funcionament i només hi haurà tancades les infantils. Tot i això, les activitats programades es podran seguir fent amb normalitat. La sala infantil i el cau de la Guilla, però, es traslladen durant totes les obres a la Carbonera. En aquesta sala del teatre principal s'hi han habilitat espais de lectura, jocs, d'estudi i de consulta.
És un espai que ens va agradar molt, queda tot molt recollit, el cau de la Guilla té un espai per ells que ha quedat molt coquetó, molt xulo, i és un lloc de fàcil accés, que sembla que per les famílies doncs, és agradable d'anar-hi.
El cost total d'aquestes obres de millora de la biblioteca és de 38.000 euros.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Avui la protagonista és Aina Cargol, perquè triomfar en el bàsquet femení a nivell estatal no és senzill, però la jove jugadora garrotxina ho segueix fent passos per arribar a complir aquest objectiu. Després de proclamar-se campiona d'Espanya en categoria cadet amb la selecció catalana, encara el segon tram de la temporada amb el Girona, l'objectiu de classificar-se també per l'estatal.
La garrotxina Aina Cargó va proclamar-se fa uns dies campiona estatal de bàsquet en categoria cadeta amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya per Autonomies disputat a Huelva. L'any passat ja en va sortir subcampiona i en aquesta ocasió les catalanes es van imposar la favorita Madrid a la final, després de la pròrroga i amb aquesta jove esportista de la comarca com un dels puntals de l'equip.
Crec que en els moments difícils és realment quan em surten bé les coses, crec que la pressió la aguantava bé, llavors vaig tenir la sort que van entrar aquells tres triples que m'es podia haver tirat i no va entrar, llavors tot hagués anat d'una altra manera, però vaig tenir la sort que em van entrar, també els vaig tirar amb confiança, que és important, i a partir d'aquí tot va anar, em vaig anar sentint bé i pues, vaig anar fent el que considerava oportú en cada moment.
Aina Cargola centra ara amb la Lliga i el seu equip, el bàsquet Girona, Unilaia Palau. Després de concloure la primera fase, ara l'objectiu és situar-se entre els quatre millors conjunts de Catalunya i anar també al Campionat d'Espanya.
Intentarem competir al màxim tots els partits i intentar arribar a final a 4, que és això que et dic, Campionats de Catalunya, que entren els quatre millors i bueno, poder estar allà dintre i competir pels Campionats d'Espanya.
Temporada rere temporada, l'Aina segueix evolucionant en el món del bàsquet, compaginant-ho amb els seus estudis.
M'estic sentint còmoda amb protagonisme i això, confiada en mi mateixa i a poc a poc seguir creixent i que m'arribin les oportunitats. Any rere any vas millorant, perquè és bàsicament lo natural, però sí, m'he sentit que vaig millorant, que tant a nivell mental com a jugadora com tot. I...
No és fàcil arribar a l'elit del bàsquet femení a nivell estatal, però Aina Cargol segueix fent passos de gegant per poder un dia fer realitat el seu somni. Mentrestant, mira de no perdre el seu lligam amb Olot i enguany l'hem pogut veure fent d'anfitriona al torneig als Volcans de bàsquet formatiu.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada parlem de cinema, el gran protagonista de la programació d'hivern de l'Espai Cràter. L'equipament acull diverses projeccions que tracten sobre el planeta Terra i la preservació del territori. A partir d'aquest divendres fins a finals de març es projectaran 6 films per al públic infantil i adult. La programació d'hivern de l'Espai Cràter va començar per Nadal amb tallers familiars, amb bones dades de participació. La Terra és el tercer planeta del sistema solar, segons la seva proximitat al Sol, i l'únic astre que se sap que té vida. Un 29% de la seva superfície és coberta per terra en forma de continents i illes i un 71% per aigua. Com a presentació del que és el nostre hàbitat, aquest cicle de cinema de l'Espai Cràter reuneix 6 títols que, a través de diferents gèneres, volen deixar palesa quina és la realitat d'aquest escenari i quin és el nostre paper com a humans en el seu futur. El cicle s'estructura a partir de dues línies que cerquen el mateix objectiu, una secció per als més joves i una altra dirigida al públic adult. Cadascuna de les tres pel·lícules que els integren busquen tres arguments d'interès. El director de l'Espai Cràter és Xevi Cullell.
I per tant, la idea d'utilitzar aquest llenguatge cinematogràfic és, al final, acabar parlant d'una reflexió que és totes les pel·lícules, documentals que hi hem posat estan orientades en aquesta línia per tots els públics per reflexionar sobre un moment en què estem, que és complex en el sentit de que no sabem ben bé cap on anirà tot plegat, no? I per tant la idea és ajudar a construir una mica de relat de futur del territori i la població.
A banda de l'aposta pel cinema, l'Espai Cràter organitza nous tallers adreçats a diferents públics. És una de les activitats que ha cridat més l'atenció durant aquest 2022 a l'equipament. La coordinadora del servei educatiu de l'Espai Cràter és Clara Llobet.
Els tallers que hem fet, doncs, mira, el de petits es diu Amunt com el magma, no? I és un taller que mitjançant sempre són tallers molt experimentals, que d'aquest de la filosofia maker, d'anar fent i anar descobrint a mesura que fem, no? Doncs és un taller que intenta entendre un concepte una mica complicat com és la densitat, doncs amb molta experimentació, que les famílies tenen molts materials i poden anar jugant, doncs entendre què és la densitat.
L'entrada al cicle de cinema de l'Espai Cràter, que comença aquest divendres, és lliure fins a completar l'aforament. Tota la programació es pot consultar al web espaicrater.com. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 25 de gener del 2023, marcats per les vagues de metges i el sistema educatiu. Seguim connectats a l'actualitat més pròxima a garrotxadigital.cat i a radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.